Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Unes 500 persones es manifesten a Olot pel 8M. La manifestació ha recorregut aquest dimarts al centre d'Olot des del Firal fins a la plaça Major. Ho ha fet entre proclames antiracistes, en contra de les agressions i a favor del moviment feminista. Des de la Dalla Feminista, organitzadora de la concentració, s'ha cridat a teixir resistències entre col·lectius locals per combatre la repressió.
Sí, sentim la urgència de teixir aliances reals i duraderes, de crear una comunitat feminista i antiracista forta i fer-ho des de la pràctica, no des del discurs teòric. És urgent i necessari perquè només podem combatre i aturar aquest sistema masclista, racista i classista de forma contundent si ho fem juntes, de manera coordinada i amb humilitat i companyerisme. Per això avui, com a feministes de la Garrotxa, quan diem teixim resistències, una part fonamental de teixir-ne és tenir la humilitat de reconèixer que formarem part del teixit.
Això, a Olot, a Girona, més de 1.500 persones han reivindicat el 8M, els drets de les dones, i han clamat contra el masclisme i el patriarcat pels carrers de la capital. La concentració de la plataforma feminista anticapitalista, que ha començat a la plaça 1 d'octubre i s'ha convertit en manifestació, ha estat la més multitudinària de les dues convocades aquest dimarts a Girona.
Durant la pandèmia no se'ns ha donat cap més alternativa que reduccions de jornada i, per tant, de salari, per cuidar-nos de les nostres filles i fills. Prou de violència estructural. Exigim la plena igualtat salarial i una conciliació real.
A Ràdio Olot estem coneguent durant tota aquesta setmana quina és la realitat de la dona aquest 2022. En l'àmbit de la investigació també hi ha desigualtats. Així ho han explicat als micròfons de Ràdio Olot dues investigadores de l'IDIPGI. En els càrrecs importants hi ha un percentatge molt petit de dones. Quan hi ha un descobriment o un fet important, qui sol firmar i fer-ne difusió és l'home. També reivindiquen les dificultats, això sí, cada cop menys, que tenen les dones per compaginar la feina amb la vida familiar.
Jo crec que aquest és un altre aspecte molt important, eh? És a dir, que hi ha una part encara de renúncia de la dona per aquests sentiments de culpabilitat, no només de tenir càrrec fills, sinó també de tenir càrrec pares o avis, no? O gent gran, o gent que et necessita, o, bueno. I llavors jo crec que això també és una condició que hauríem d'anar canviant, no? De dir, per què t'has de sentir tu culpable i l'home no, no? Però és que al final hi ha un sentiment de culpabilitat que te l'has de treure de sobre, perquè cadascú fa el que pot.
Finalment, aconsellen a les dones a ser atrevides i a dedicar-se a la investigació perquè diuen que en calen. És dimecres 9 de març del 2022. Un dia més hem d'anar cap a Ucraïna. Un garrotxí es desplaça fins a Ucraïna per portar material i recollir refugiats. Dani Planàs ha estat aquests dies a la frontera entre Polònia i Ucraïna i assegura que la situació trenca el cor.
És molt, molt, molt dur, molt dur, perquè veus més que el que veus o el que entens del que veus, perquè veus gent amb una bossa de mà o una maleta i una criatura i o un cotxet i penses que han deixat casa seva i només s'han endut aquella bossa de mà i la criatura. I és molt fort, i és molt fort, i gent plorant, impacta molt pel que representa, pel que veus, sí, pel que veus, però al final veus gent que és com tu i ja està, i està cansada, que està trista i tot això, que et fa el que hi ha al darrere de tot això. És molt, bueno, a mi m'ha afectat molt, la veritat.
Ha fet més de 5.000 quilòmetres amb una furgoneta carregada de material recollit per l'Ajuntament de Calonja, on treballa, i ara torna a Catalunya amb 10 refugiats ucraïnesos. L'ha sorprès la solidaritat del poble polonès i la manera com ha atès els ciutadans del seu país veí. Ho sentirem. I a casa nostra, els refugiats ucraïnesos arribats a la comarca asseguren que se senten com a casa. Després de 3 dies de la seva arribada, el grup intenta acostumar-se a la nova realitat. Preveuen estar-se uns mesos a la casa de colònies que hi ha al Sallent i, per això, ja han començat a organitzar-se les tasques i preparen activitats com ara classes de català i de castellà.
Estem com a un casa, estem buscant per aprendre a cal en espanyol, un poc a fer les classes, a talleres con els niños, que també les mamás sempre queren ajudar, queren hacer com a sentir-se com en casa, a cocinar, com en una casa. Estem junto i somos lo que podemos.
Són paraules de la germana Maria Emanuila, que ha acompanyat el col·lectiu ucraïnès des del seu país d'origen fins aquí. Aquests dies també han rebut una allau de solidaritat, estan rebent, de fet, per part dels veïns de la zona. En cultura, el mot INS tanca una nova edició. Es tracta del tercer any d'un projecte dins el marc del Festival Literari. Aquest 2022 ha comptat amb més de 250 alumnes. Neus Assín, què tal? Molt bon dia de nou.
Molt bon dia. Té com a objectiu apropar la literatura i la creació a les aules d'alumnes d'ESO i batxillerat. Aquest dimecres se celebra la trobada de cloenda amb tots els centres d'Olot i dimecres vinent es farà a Girona.
Escoltem, l'Àgata Los Santos és la coordinadora del mot INS.
Una manera d'acostar-se a la literatura més lúdica, més experiencial, més en primera persona. El motín sorgeix de la col·laboració amb els serveis educatius de Garrotxa i Gironès i l'impulsem des de Girona i Olot de la mateixa manera com el Festival Mot.
I aquest serà un cap de setmana molt intens esportivament parlant. I és que tindrem tres retransmissions de luxe. D'una banda, estrenem la nova temporada del Club Patinatge Artístic Olot en directe des de Fontejau. També tindrem l'hoquei, que ja sabeu que en aquest moment està a dalt de tot i amb els ànims ben incrementats després del bon resultat de l'últim cap de setmana. I també tindrem futbol, òbviament. El Club Patinatge Artístic Olot arrenca la temporada aquest cap de setmana. Dissabte presentarà les noves coreografies a l'afició i diumenge ja competirà el campionat gironí de show a Fontejau.
El primer equip estrenarà el ball escalant, amb el qual intentarà revalidar tots els títols. La gran novetat de la temporada és l'estrena del grup petit que substitueix el grup B.
El president del club és Josep Segués.
Aquest any sí que hi ha un efecte que no hem fet mai i que el veureu i que d'alguna manera doncs, també el que vol fer és reivindicar doncs, uns certs temes que a més em sembla que avui a l'actualitat doncs, són molt adients. Per tant, em sembla que no us deixarà pas a tots o que us deixarà doncs, bastant sorpresos.
El campionat gironí de patinatge artístic es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot en una tarda de diumenge 100% esportiva en què també viurem l'Olot Guineueta de tercera divisió de futbol. I també tret de sortida a la trail Olot Puigacalm. Aquest diumenge s'estrena una nova prova esportiva del calendari garrotxer.
Tindrà tres distàncies que recorreran l'entorn del parc de Pedra Tosca i la Vall d'en Bas amb el cim del Puigacalm com a punt final a la trail llarga. A hores d'ara hi ha ja uns 250 inscrits quan el topall és de 300. La sortida serà des de l'estadi de l'atletisme d'Olot diumenge a partir de les 8 del matí.
L'organitzador de la trail Olot a Puigacalm és l'Adrià Royes.
Aquesta idea va néixer ja fa gairebé un parell d'anys amb la intenció d'oferir una trail que fos espectacular, no? que busquéssim un paisatge, una natura que fes de l'esport doncs, una experiència única. Llavors jo coneixia la zona de Puigacalm perquè havia viscut a les preses i la caminava i la corria sovint, de manera que quan buscava una ubicació on realitzàvem una trail, doncs lògicament vaig pensar en l'ascens al Puigacalm.
La trail Olot Puigacalm serà aquest diumenge a partir de les 8 del matí amb sortida a les pistes de l'estadi d'atletisme d'Olot. Encara hi ha places disponibles a través del web trailolotpuigacalm.com. És l'actualitat a aquesta hora. De seguida desenvolupem tots aquests continguts i altres.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora de saludar la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni al carrer Concepció Carreras, al carrer Mestre Torina, al carrer Notari Clusells i al carrer Fluvià. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquest matí ens llevem amb els carrers molls, han caigut precipitacions a primera hora, ben bé quan encara no havia despuntat el dia. Neus, quines temperatures tenim ara mateix?
Tenim temperatures més altes, 6 graus a Olot, a Mieres, a Santa Pau i a Girona, 5 a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, en tenen 7 a Castellfollit de la Roca, 8 a Banyoles, 9 a la Vall d'en Bas i a Figueres, en tenen 3 a Vic, 1 a Das i 2 sota 0 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps. Sembla que es va trencant aquest anticicló que ens ha portat aquesta falta de pluges al llarg de tantes setmanes. Dani Ramírez, endavant.
Avui, un dia més, preveiem cel ennuvolat o tapat, ambient moderadament fred, com que hi ha núvols, poques glaçades. Però bé, de dia costa passar d'aquests 10, 12, 13 graus. Ahir, per exemple, Olot 13, la mínima 3, un ambient fred, 4 gotes van caure. Va ploure bona part del centre i sud de Catalunya, però les comarques de Girona en van quedar al marge. A Osona, poca cosa, un parell de litres a Perafita, i alguna gota va arribar al centre i sud de la comarca d'Osona, però ja diem que cap a la resta de Girona pràcticament ni gota. Avui podria ploure al matí, matinada matí, cap a la Costa Brava, a la Selva sobretot, potser a Baix Empordà, en aquesta zona sud de Girona. Les temperatures seguiran baixes, si neva, poquet, com va passar ahir, cap als 1.400-1.500 metres. Ahir van caure uns 4 centímetres de neu, a dalt de tot del Montseny, tant el Turó de l'Home com les Agudes i Matagalls. Això es podria repetir aquest matí. Tarda variable, ennuvolada, poc veurem el sol, per no dir gens, i a la tarda pot caure alguna gotellada, però vaja, poqueta cosa, bàsicament cap a Osona i la Selva principalment. Bé, de cara a dijous tindrem una pausa pel que fa a pluges, hi haurà núvols i clarianes, segurament una mica més de sol a partir de la tarda, i bé, al matí o matinada encara pot quedar alguna gotellada molt aïllada, però la tendència és obrir-se clarianes, temperatures una mica més altes. Divendres, una bona pausa, més clarianes, més sol, puja la temperatura, un ambient suau, la nit una mica freda, bancs de boira, però no plourà. En canvi, dissabte torna a canviar el temps, especialment matí i migdia, arriba un front i tornarà a ploure o a nevar cap a 1.200 metres. Aquesta pluja de dissabte pot ser més abundant, deixar de 5 a 20 litres a totes les comarques de Girona, sobretot al Pirineu Oriental, Garrotxa, Osona i cap a l'Empordà, que la pluja podria ser moderada a intensa.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Unes 500 persones es manifesten a Olot pel 8M. La manifestació ha recorregut aquest dimarts al centre de la ciutat des del Firal fins a la plaça Major i ho ha fet entre proclames antiracistes en contra de les agressions i a favor del moviment feminista.
Des de la Dalla Feminista, organitzadora de la concentració, s'ha cridat a teixir resistències entre col·lectius locals per combatre les repressions.
Ha seguit la concentració en Pau Masó.
No!
No és no, cap agressió sense resposta o visca la lluita feminista. Han estat alguns dels lemes que s'han cridat aquest dimarts al vespre a Olot en la manifestació amb motiu del Dia de la Dona. Però, sobretot aquest any, la concentració ha tingut un sentit antiracista amb l'objectiu de teixir resistències. Aquest ha estat un dels lemes de la manifestació convocada pel col·lectiu La Dalla.
Sí, sentim la urgència de teixir aliances reals i duraderes, de crear una comunitat feminista i antiracista forta, i fer-ho des de la pràctica, no des del discurs teòric. És urgent i necessari perquè només podem combatre i aturar aquest sistema masclista, racista i classista de forma contundent si ho fem juntes, de manera coordinada i amb humilitat i companyerisme. Per això avui, com a feministes de la Garrotxa, quan diem teixim resistències, una part fonamental de teixir-ne és tenir la humilitat de reconèixer que formarem part del teixit.
La concentració ha començat al Firal Petit i ha recorregut pel carrer del Bolós, l'Avinguda Reis Catòlics, el carrer Mulleres i ha acabat a la plaça Major, on el col·lectiu Segoe ha cridat també a la participació de les dones racialitzades i els homes en el moviment feminista.
Any rere any hem vist els moviments feministes una baixa participació de les dones racialitzades. Per aquest motiu, aquest any hem volgut crear un espai segur per a aquestes dones. Tenim clar que el feminisme ha de ser interseccional i antiracista. La participació en el moviment feminista és important que sigui unànim, doncs interpel·la tothom. No hi ha món d'igualtat i justícia social sense cap i cada una de nosaltres. Els homes també hi han de ser i per això és convenient que aquests espais siguin mixtes. Excloure'n a qualsevol és donar per suposar que aquesta lluita no és conjunta. I ho és, creiem-ne que ho és.
Durant la concentració, el col·lectiu La Dalla també ha remarcat la necessitat de denunciar l'entramat del patriarcat.
Aquest any també veiem fonamental posar l'atenció en el fet de que el patriarcat no opera sol, sinó que, juntament amb el racisme, el colonialisme i el capitalisme, forma part d'un entramat opressor. Un entramat sigilós que es filtra en tots els àmbits de la vida per a concentrar el poder, mantenir la seva hegemonia i legitimar un sistema destructiu per la vida i la llibertat.
Després de 2 anys de pandèmia, la manifestació del 8M a Olot ha recuperat força amb la participació d'unes 500 persones i el suport d'entitats i col·lectius com Salvem les Valls, la PA o Segoe, entre altres.
A Girona, més de 1.500 persones han reivindicat el 8M, els drets de les dones, i han clamat contra el masclisme i el patriarcat pels carrers de la capital. La concentració de la plataforma feminista anticapitalista, que ha començat a la plaça 1 d'octubre i s'ha convertit en una manifestació, ha estat la més multitudinària de les dues convocades aquest últim vespre a la ciutat. Durant la lectura del manifest, l'exigència ha estat clara.
Durant la pandèmia no se'ns ha donat cap més alternativa que reduccions de jornada i, per tant, de salari per cuidar-nos de les nostres filles i fills. Prou de violència estructural. Exigim la plena igualtat salarial i una conciliació real.
La delegació de la Generalitat a Girona, la Diputació i l'Ajuntament s'han unit en un clam per treballar per una normalitat feminista en l'acte institucional del 8M a Girona.
Des del Centre Cultural de la Mercè de Girona, la delegada del Govern, Laia Canyigaral, la vicepresidenta de la Diputació, Maria Puig, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, han reclamat més presència de dones en les feines vinculades a la ciència i la tecnologia.
Hem de pensar quina normalitat volem. Hem de fugir d'aquesta normalitat patriarcal, plena de discriminacions, i avançar cap a una normalitat feminista. Una normalitat que el que garanteix és igualtat, justícia, llibertat. Per tant, hem de ser totes i tots feminismes. Perquè el masclisme encara perdura. El masclisme encara és present.
Per la seva banda, Marta Madrenes ha lamentat que en els 50 anys que han passat, les peticions de les dones per aconseguir la igualtat són pràcticament les mateixes. Per això demana que no es parli de millores, sinó de mirar endavant i actuar per fer realitat aquestes demandes.
Durant tota aquesta setmana, Radio Olot analitza la situació actual de la dona. En l'àmbit de la investigació hem sabut que també hi ha desigualtats. Així ho han explicat als micròfons de Radio Olot dues dones investigadores de l'IDIPGI. En els càrrecs importants hi ha un percentatge molt petit de dones.
Quan hi ha un descobriment o un fet important, qui sol firmar i fer-ne la difusió és l'home. També reivindica les dificultats, això sí, cada cop menys, que tenen les dones per compaginar la feina i la vida familiar. Finalment, aconsellen a les més petites a ser atrevides i a dedicar-se a la investigació.
Informa Aniol Puigvert.
Ser dona és complicat dins la investigació. Hi ha carreres, com pot ser la biomedicina, on hi ha més noies que nois, però després, en les posicions de càrrec, això no es reflecteix. Abans, tot el mèrit anava per l'home, independentment que la dona hagués fet el descobriment. Actualment, una persona sola no pot fer tota una recerca i és per això que necessita un equip, que majoritàriament està format per dones i dirigit per homes. El fet que el gran nombre de càrrecs rellevants dins la recerca estiguin ocupats per homes és degut també a l'estructura masculinitzada dels hospitals públics. Així ho expliquen la directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Marga Nadal, i la cap del grup de recerca metabòlica maternofetal de l'IDIPGI, Judit Bassols.
És que nosaltres estem molt condicionats perquè l'estructura molt masculinitzada dels hospitals públics ens arrossega a nosaltres perquè nosaltres som un institut de recerca molt vinculat a l'hospital de referència que toqui, no?
Clar.
En el nostre cas, el Trueta i Santa Caterina.
Sí. Que bueno, que l'hospital també s'està feminitzant, sí, i també hi ha cada vegada més dones que són caps de grups de l'hospital i que per tant acabaran siguent també metges caps de grup a l'IDIPGI.
Un altre punt important és com es compagina una vida laboral tan vocacional amb la família. Elles afirmen que s'han de duplicar, han de donar el 100% a la feina i el 100% amb els fills. Nadal creu que això, fins i tot, els fa sentir culpables.
Jo crec que aquest és un altre aspecte molt important, eh? És a dir, que hi ha una part encara de renúncia de la dona per aquests sentiments de culpabilitat, no només de tenir càrrec fills, sinó també de tenir càrrec pares o avis, no? O gent gran, o gent que et necessita, o... Bueno. I llavors jo crec que això també és una condició que hauríem d'anar canviant, no? De dir, per què t'has de sentir tu culpable i l'home no, no? Però és que al final hi ha un sentiment de culpabilitat que te l'has de treure de sobre, perquè cadascú fa el que pot.
Tant la Marga com la Judit afirmen que la investigació i la ciència és un camp molt vocacional, que necessita molta paciència i temps. Elles animen a que les més petites mostrin interès i que més endavant s'hi dediquin.
Jo penso que per sort la societat està canviant en tots els àmbits i que si volen poden fer-ho, efectivament. I cada vegada hi haurà com aquestes diferències, esperem que cada vegada siguin menys, i que per tant que aquesta línia de sortida sigui més igual en ambdós casos, i que per tant, bueno, si nosaltres hi hem arribat, doncs que...
Jo els diria que es reivindiquin. És a dir, a vegades les dones, no?, tenim tendència a... Veus una injustícia i... Sí. I jo crec que hem d'aprendre a aixecar el dit.
Un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya afirmava que el 2020 només un 25% de les publicacions científiques incloïen el lideratge femení al capdavant, mentre que el 75% restant ubicava els homes en la posició capdavantera o com a autors de la investigació.
Per cert, avui seguirem descobrint diferents realitats. Neus, avui qui ens acompanyarà a partir de les 9?
Doncs avui tindrem una conversa segur molt interessant amb la Farel Gamuchi. Ella és tècnica de Llengua i Cultura Catalana i Castellana a la Fundació CEPAIM, que dona ajuda i suport als refugiats, i per tant parlarem amb ella de dones refugiades i migrades.
I de refugiats en parlem ara mateix, perquè anirem fins a Santa Pau.
5 minuts més!
Si estàs pensant en comprar, llogar o vendre,
a Finques Paulí t'oferim una gestió personalitzada amb la màxima serietat i clients solvents.
Finques Paulí, més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona. Finques Paulí, com a casa en lloc.
Al passeig d'en Blai 31 d'Olot.
Decora amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els refugiats ucraïnesos arribats a la Garrotxa asseguren que se senten com a casa. Després de 3 dies de la seva arribada, el grup intenta acostumar-se a la nova realitat.
Preveuen estar-se uns mesos a la casa de colònies que hi ha al Sallent i per això ja han començat a organitzar-se les tasques i preparen activitats com classes de català i castellà. Aquests dies també s'ha rebut una allau de solidaritat per part dels veïns de la zona.
Aquest diumenge van arribar 2 autocars a la casa de colònies de Rocacorba del Sallent, entre Santa Pau i Mieres. Podria tractar-se d'una cosa habitual, ja que les escoles cada vegada recuperen més l'activitat de sortides en cases de colònies, especialment a partir del mes de març. Però els 2 autocars no portaven alumnes, sinó refugiats d'Ucraïna. Venien després que 2 ONG, Coopera i Acció Familiar de Barcelona, organitzessin el trajecte. Una de les refugiades és la germana Maria Emanuela. Ella mateixa explica com va ser el viatge fins a la Garrotxa.
Muy tranquilo y mucha gente que ayudaron muchísimo. Cada país tenía algo preparado para nosotros. Siempre creen que nosotros tenemos el agua, el para comer. Es muchísimo. Siempre querían ayudar, mucha gente quería ayudar durante el viaje. Y yo quería muchísimo agradecer a todos que han hecho eso.
La majoria de persones que formen el grup de refugiats són dones i infants. Ara volen començar a convertir aquesta casa de colònies en una llar que els doni refugi per als pròxims mesos. Emanuela assegura que en pocs dies ja se senten com a casa i han començat a organitzar activitats i classes, també de català i castellà.
Estem com en casa, estem buscant per aprendre acá en espanyol, un poc a fer les classes, a talleres con els niños, que també les mamás sempre queren ajudar, queren hacer como sentir-se com en casa, sí, a cocinar, com en una casa. Estem juntos i hacemos lo que podemos.
Està previst que el grup es pugui quedar durant mesos a la casa de colònies. Diverses empreses s'han ofert a pagar les despeses que ocasionin els refugiats de cara als propers mesos. El gestor de la casa és Jordi Llopart.
Sembla que una de les coses amb les que més puguem ajudar és amb això. Estem en una casa de colònies que és com a casa, i és un grup molt familiar el que ha viatjat, eh? I per part nostra els hem assegurat que aquest sostre el tenen el temps que faci falta. És brutal com sona el telèfon de gent que diu, escolta'm, què val això? Hi ha uns empresaris benefactors, doncs, que han dit, tu, això ho assumim nosaltres, però és que no para de sonar. Llavors, el que més ens agrada és poder-los oferir el caliu d'una llar. La germana està muntant, començant, ja no va muntar activitats pels nens.
Els veïns dels municipis propers també ja s'han mobilitzat per donar roba, menjar i tota mena de material.
Uns que venen cap aquí en busca de refugi i altres que van cap allà a ajudar amb el que poden i si poden també portar més persones cap aquí. És un garrotxí que s'ha desplaçat fins a Ucraïna per portar material i recollir refugiats. És en Dani Planàs. Ha estat aquests dies a la frontera entre Polònia i Ucraïna i assegura que la situació trenca el cor.
Ha fet més de 5.000 quilòmetres amb una furgoneta carregada de material recollit per l'Ajuntament de Calonja, on treballa, i ara torna a Catalunya amb 10 refugiats ucraïnesos. L'ha sorprès la solidaritat del poble polonès i la manera com han atès els ciutadans del seu país veí.
En Dani Planàs va marxar dissabte passat cap a Ucraïna amb una furgoneta de l'Ajuntament de Calonja carregada de material. Ell és garrotxí, però treballa per al consistori del Baix Empordà. Dilluns va arribar a la ciutat polonesa de Medica, una zona fronterera entre Polònia i Ucraïna i un dels principals punts d'atenció i acollida de refugiats. Ell mateix descriu així el que va veure.
És molt, molt, molt dur, perquè veus més que el que veus o el que entens del que veus, perquè veus gent amb una bossa de mà o una maleta i una criatura i o un cotxet i penses que han deixat casa seva i només s'han endut aquella bossa de mà i la criatura. I és molt fort, i és molt fort, i gent plorant, impacta molt pel que representa, pel que veus, sí, pel que veus, però al final veus gent que és com tu i ja està, i està cansada, que està trista i tot això, que et fa el que hi ha al darrere de tot això. A mi m'ha afectat molt, la veritat.
Abans de viatjar a Polònia, en Dani es va posar en contacte amb membres del grup local de voluntaris. Assegura que la seva tasca i la de les institucions poloneses és impecable.
És brutal, perquè són un piló de gent que es dediquen a primer, acompanyar la gent que arriba, després a traduir-los i coses. Els donen targetes SIMS poloneses, perquè el roaming no se'ls carregui. Els hi donen menjar, els hi donen mantes, els hi donen tot el que poden. I a part d'això, fan la gestió de tot el material que reben d'arreu d'Europa. Jo, per exemple, no vaig poder descarregar perquè el magatzem estava ple. Em vaig haver d'esperar a la tarda perquè el magatzem estava ple i no podien atendre més coses. Per tant, és una feinada de nassos tot el que estan fent els voluntaris polonesos.
Un cop va descarregar el material que portava de Catalunya, en Dani va omplir la furgoneta de refugiats ucraïnesos. A més, també l'acompanya una altra família ucraïnesa que va poder sortir del país amb el seu cotxe. Ara tots plegats fan camí cap a Catalunya, on esperen arribar aquest dimecres. En total són 10 dones i un infant. 6 d'ells es quedaran a viure a un habitatge que ha preparat l'Ajuntament de Calonja i la resta tenen previst anar fins a Madrid, on els esperen altres familiars. En Dani explica que un dels coordinadors de l'acollida de refugiats de Polònia va ser qui va seleccionar les famílies que viatjarien cap a Catalunya i relata que una de les famílies li va preguntar quan valia el viatge.
Jo vaig quedar molt sobtat quan vaig parlar amb la família aquesta que han vingut a Barcelona per anar cap a Madrid, que em van preguntar quan els hi cobrava per anar, per dur-les a Barcelona. I dic, què vols dir cobrar? O sigui, res, no et cobro, és voluntariat, però no et faltaria. I van quedar sorpreses. Per tant, intueixo que algú els hi devia haver demanat diners per portar-les cap aquí.
Sí, sí, vaig quedar molt sobtat. Inclús li vaig dir a en Tom, dic, però per què em pregunta això? Diu, no, no, és evident que no cobres, però potser no tothom ho fa.
En total, en 5 dies, en Dani haurà fet més de 5.000 quilòmetres. Recomana que si algú té intenció de viatjar a Polònia, primer es posi en contacte amb organitzacions locals o persones desplaçades sobre el terreny. De tot plegat, en treu aquesta conclusió.
És una tragèdia que trenca el cor. Vas d'allà amb la gent que acullis i estàs content perquè has pogut ajudar unes persones, però continues amb el cor en contacte de les persones que estan allà i que arribaran i que han patit i el que deixen enrere i el que significa deixar-ho tot enrere. Per tant, tot el que puguem fer per ajudar aquesta gent ho hem de fer, tot el que sigui, perquè trenca el cor.
Recollida de material per a Ucraïna a Olot. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita enviar al seu país d'origen menjar en llauna o sec, te, cafè, productes d'higiene personal, compreses, bolquers per infants i adults, mantes, tovalloles, sacs de dormir, piles, llanternes, màquines d'afaitar, tovalloletes humides, pasta de dents, detergents, motxilles, roba d'hivern i productes de farmàcia. Podeu portar-ne a la seu de Creu Roja d'Olot, al carrer Hondures 5, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i els dimecres de 4 a 7 de la tarda. També ho podeu deixar a la seu de Càritas, a la Ronda Paraires 1, de dilluns a dijous, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i els divendres de 9 a 1. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita tot el nostre suport per enviar el màxim de material possible a Ucraïna. Participa-hi. No a la guerra.
Cinc minuts més.
Us parlàvem a principis d'aquesta setmana del veí de l'Escala, en Sisu Corbera, investigat pel tall de Tsunami Democràtic i que aquest dilluns va tornar de la frontera ucraïnesa amb refugiats. Doncs bé, ha assegurat a la sortida del jutjat que quan veus el que passa allà, això d'aquí no és res.
Tu quan veus ahir a Polònia la història que hi ha, dius, això d'aquí és una collonada. Vull dir, què volen fer? Com volen tancar uns anys? Bueno, aquesta gent ho perd tot i estaven feliços, amb un somriure a la cara. I dius, hòstia, per aquest senyor, aquesta justícia espanyola que està avorrida, que ens vol tancar 6 anys, tampoc sé el que ens demanen. Però dius, bueno, és igual. No és res.
Els Mossos l'han detingut aquest dimarts al matí al seu domicili per dur-lo davant del jutge que instrueix la macrocausa amb 200 investigats. A la sortida ha explicat que no ha declarat i ha criticat que es destinin tants recursos a uns fets quan hi ha coses més importants. L'advocat d'Alerta Solidària ha reiterat que esperen que la causa s'acabi arxivant i deixar aquest tema, diu, com el que és, diuen, l'exercici del dret a manifestar-se. En la crònica judicial avui també hem d'anar a l'audiència perquè ha jutjat un acusat de retenir l'exdona en un pis de Puigcerdà, agredir-la físicament i ruixar-la amb lleixiu.
Els fets van passar a finals de maig del 2019, el processat que té diagnosticat un trastorn mental tan sols ha respost dues preguntes a la defensa. La víctima, per la seva banda, declara que aquell dia l'home estava fora de si mentre la va tenir tancada al pis on no va deixar de colpejar-la i li va tirar lleixiu perquè sabia que era al·lèrgica. La fiscalia sol·licita 14 anys d'internament psiquiàtric i l'acusació particular demana 7 anys i mig de presó. La defensa vol l'absolució i, tot i que no suposa que segueixi tractament, veu desproporcionat que se l'interni.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 42 i 48 anys per robar material d'obra valorat en més de 50.000 euros d'un edifici en reformes de Mont-ras, al Baix Empordà, fent-se passar per operaris.
El cas es remunta a principis de febrer, quan agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van saber que havien sostret nombrós material d'aquest edifici del carrer Vall-llòbrega. Concretament, es van endur tot el cablejat elèctric de l'edifici, les màquines d'aire condicionat, aixetes, radiadors, calderes, eines, portes d'ascensor, motors, ventiladors, baranes d'acer inoxidable i tubs de coure.
Els Mossos han detingut a Vic una dona i un home de 31 i 35 anys com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i un altre de furt. A principis de febrer, un home d'edat avançada va denunciar que una dona se li havia apropat pel carrer i li havia demanat diners.
Després d'insistir molt i amb el compromís que li tornaria l'import, l'home va accedir a donar-li 800 euros. L'endemà la dona va citar la víctima a un bar de Vic per tornar-li els diners. Després de prendre una consumició, l'home es va trobar malament i va marxar cap a casa. La dona va sortir darrere seu i el va acompanyar fins al domicili. Un cop a dins, el va obligar a obrir la caixa forta i a donar-li les joies que tenia i també a emetre 3 xecs de 5.000 euros euros i un de 10.000.
I un home de 43 anys va ser detingut dissabte passat pels Mossos de Trànsit de Girona, anglès, acusat d'un robatori amb violència i intimidació. En concret, els agents feien un control de trànsit quan una persona es va aturar i els va dir que l'acabaven d'atracar a la vora del cementiri de Mer, mentre obria la porta de darrere del seu cotxe.
Segons va explicar, el lladre el va abordar, el va agafar per darrere el coll i el va amenaçar amb un estri punxant a la panxa. La víctima és venedor de cupons i el lladre li va robar la recaptació del dia anterior, 435 euros en efectiu. També li va prendre cupons, dos telèfons mòbils i la cartera. El lladre va fugir en cotxe que els agents van localitzar poc després.
I encara un últim apunt, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 50 anys, de nacionalitat francesa, que duia un cotxe robat i 12 quilos i mig de marihuana.
Els fets van passar aquest dilluns a la tarda a l'AP7 a la Jonquera, quan els agents van interceptar el vehicle que circulava en direcció França. Un cop identificat el conductor, van observar que el número de bastidor de cotxe no coincidia amb el de la base de dades i van acabar confirmant que havia estat robat a França. Aleshores, els agents van fer una inspecció més minuciosa del vehicle i van descobrir la droga al maleter, amagada en quatre bosses d'escombraries.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Temps ara per la cultura. El Motins tanca una nova edició. Es tracta del tercer any d'un projecte dins del marc del Festival Literari. Aquest 2022 ha comptat amb més de 250 alumnes.
Té com a objectiu apropar la literatura i la creació a les aules d'alumnes d'ESO i batxillerat. Aquest dimecres es celebra la trobada de cloenda amb tots els centres d'Olot i dimecres vinent es farà a Girona.
Els joves i la literatura poden semblar dos mons completament allunyats, però gràcies al mot no és així. Des de fa 3 anys, el Festival Literari Olotí apropa als alumnes d'ESO i batxillerat la literatura i la creació de propostes que es basen en el dia a dia fora les aules. També es busca oferir experiències creatives per a joves en espais culturals i promoure la socialització entre ells. Tot això sempre dins el marc de la literatura, eix principal del Festival MOT. En declaracions a Ràdio Olot, l'especialista en foment lector i coordinadora del MOTINS, Àgata Los Santos, explica en què es basa el projecte.
Una manera d'acostar-se a la literatura més lúdica, més experiencial, més en primera persona. El Motins sorgeix de la col·laboració amb els serveis educatius de Garrotxa i Gironès i l'impulsem des de Girona i Olot de la mateixa manera com el Festival Mot.
Durant les darreres setmanes s'han anat fent tallers a diferents centres adherits al projecte. Un total d'11 instituts d'Olot i Girona han participat al Mot INS. Hi ha participat escriptors com Geni Rodà, Neus Verdaguer, Servant Solanilla o l'activista David Fernández. En aquest taller s'han treballat aspectes com les paraules, el sentit, la poesia o les idees. Los Santos explica que el projecte ha crescut any rere any.
És un festival va creixent perquè anem incorporant nous centres, tant sobretot a Girona, i cada any demanem als alumnes que l'han viscut què els hi ha semblat, i sempre la seva opinió solen ser molt positives, i quan hi ha algun comentari de coses que potser no han anat del tot bé, els fem cas per anar modificant el projecte, per realment oferir-los coses que a ells els agradin, que a ells els interessin, perquè acabin tenint aquesta visió positiva de la lectura, de la literatura, de la creació, que en definitiva és el que volem aconseguir amb tot el festival.
Aquest dimecres se celebra a Olot la trobada de cloenda entre tots els centres que han participat en l'edició d'enguany. La setmana vinent se celebrarà amb els centres de Girona. Després ja es donarà pas al certamen. El Mot omplirà Olot de literatura del 17 al 19 de març.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
El Club Patinatge Artístic Olot arrenca la temporada aquest cap de setmana. Dissabte presentarà les noves coreografies a l'afició i diumenge ja competirà el Campionat Gironí de Show a Fontejau.
El primer equip estrenarà el ball Escalant, amb el qual intentarà revalidar tots els títols. La gran novetat de la temporada és l'estrena del grup petit, que substitueix el grup B.
In situ, en David Planella.
El Club Patinatge Artístic Olot tindrà representació a 3 modalitats diferents aquesta temporada: a la júnior, a la de show gran i, com a novetat, a la de show petit. No hi haurà grup B i el seu lloc al CPA Olot ha recuperat el grup petit que va deixar de fer fa 17 anys, el 2005. El president del club és Josep Segués.
Nosaltres l'aposta que fem és per un equip fort,
que manté doncs, la base de les patinadores de, que eren l'any passat i que doncs, bé, doncs, per nosaltres doncs, s'obre un nou món que fins ara doncs, ho feia molts anys que no l'havíem tocat i que doncs, d'alguna manera doncs, tenim aquestes ganes i aquesta aposta doncs, feta amb el grup petit.
El grup petit s'estrenarà amb la coreografia Purgatori i sortirà setè de 10 conjunts. En canvi, tant el júnior com el grup gran hauran d'actuar primer en les seves respectives categories. El júnior ho farà amb el ball Decisió Final i el gran amb Escalant. Precisament totes les mirades estaran posades a la competició de Show Gran i a la pugna entre el CPA Olot i el CPA Girona. Les olotines, campiones de tot la temporada passada, intentaran repetir l'èxit amb una nova proposta que presenta una novetat especial.
Aquest any sí que hi ha un efecte que no hem fet mai i que el veureu i que d'alguna manera doncs, també el que vol fer és reivindicar doncs, uns certs temes que a més em sembla que avui a l'actualitat doncs, són molt adients. Per tant, em sembla que no us deixarà pas a tots o que us deixarà doncs, bastant sorpresos.
La incògnita de com seran les coreografies del CPA Olot aquesta temporada resoldrà dissabte a 3:45 de la tarda al Pavelló d'Esports. El club demana màxima puntualitat perquè just després els equips marxaran a Girona a provar la pista de Fontejau, on l'endemà diumenge competiran en el campionat territorial. Els horaris de la competició són aquests. Els júniors començaran a 4:45 de la tarda, els petits a 6:00 i els grans a 8:15. El campionat gironí de patinatge artístic es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot en una tarda de diumenge 100% esportiva, en què també viurem l'Olot Guinaueta de tercera divisió de futbol.
Per cert, estem a la Setmana de la Dona i val a dir, mencionar que el CPA Olot és el club esportiu de competició amb més esportistes dones de tota la comarca. I avui també en esports anem a la Trail Olot a Puigcalm. Tret de sortir d'aquest cap de setmana, aquest diumenge s'estrena una nova prova esportiva del calendari garrotxer.
Tindrà tres distàncies que recorreran l'entorn del Parc de Pedratosca i la Vall d'en Bas amb el cim del Puig de Calm com a punt final per a la trail llarga. A hores d'ara ja hi ha uns 250 inscrits quan el topall és de 300. La sortida serà des de l'estadi d'atletisme d'Olot diumenge a partir de les 8 del matí.
Ens ho explica en Roger Isern.
Els amants de la muntanya i el trail tenen una nova cita amb el calendari esportiu de la Garrotxa. Aquest diumenge s'estrena la trail Olot Puig de Calm després de 2 anys en què la pandèmia ha anat ajornant la seva posada en escena. Tindrà tres distàncies diferents per a tots aquells que vulguin gaudir d'un entorn privilegiat, des de l'estadi d'atletisme passant pel parc de Pedratosca i tot l'entorn de la Vall d'en Bas. La distància llarga, d'uns 31 quilòmetres, tindrà com a punt final el cim del Puig de Calm. L'organitzador de la Trail Olot Puig de Calm és Adrià Royes.
Aquesta idea va néixer ja fa gairebé un parell d'anys amb la intenció d'oferir una trail que fos espectacular, no? que busquéssim un paisatge, una natura que fes de l'esport doncs, una experiència única. Llavors, jo coneixia la zona del Puig de Calm perquè havia viscut a les preses i la caminava i la corria sovint, de manera que quan buscava una ubicació on realitzàvem una trail, doncs, lògicament vaig pensar en l'ascens al Puig de Calm.
En els últims mesos s'ha vist en els números de participants que l'interès ha crescut per participar en competicions esportives. La pandèmia ha fet estralls en molts sentits i ara, amb la recuperació de la normalitat, les ganes d'esport són altíssimes. La trail Olot Puig de Calm no queda al marge d'aquestes dades i ja ronda els 250 inscrits. En ser la primera edició, Royes explica que hauran d'esperar al final de la trail per veure si ha agradat als participants.
El feedback està sent bo, el que passa que el feedback de veritat ha d'arribar el dia de la cursa, no? Quan hagin acabat la cursa i ens comentin si els ha agradat, si no els ha agradat, si els avituallaments estaven ben muntats, si estava ben marcat o no estava ben marcat, o diguem, el que hagi passat ens ho explicaran, nosaltres sempre recollim aquesta informació per anar millorant, no? I lògicament, si agrada la proposta de track, doncs és fonamental perquè, de fet, veníem a buscar aquí un paisatge especial i esperem que ho sigui, que tothom ho sàpiga valorar, no?
La Trail Olot Puig de Calm serà aquest diumenge a partir de les 8 del matí amb sortida des de les pistes de l'estadi d'atletisme d'Olot. Encara hi ha places disponibles a través del web trailolotpuigdecalm.com.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.